Notícies Vespre. Karen Madrid.
El cas Can Alsina ja té sentència. El propietari de la finca, Quirze Elias, està condemnat a 21 mesos i un dia de presó per un delicte contra l'ordenació del territori, després que construís sense llicència en aquesta finca protegida del Rodal. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Elias també haurà de pagar una multa d'entre 27.000 i 30.000 euros i haurà d'enderrocar les edificacions il·legals en un termini màxim d'un mes. Des de l'Entesa valoren molt positivament la sentència, però lamenten que no hi hagi responsabilitat polítics. Virginia Domínguez és exregidora de l'Entesa.
Nosaltres percebíem si estigués intentant legalitzar, fent tramitar un pla especial, amb l'única pretensió de tot el que s'havia construït il·legalment, intentar blanquejar-ho i fer que fos legal. Un fet que no es podia donar, però que el govern del PSC va intentar.
La condemna de Quirze Elias tanca un procediment judicial obert des de fa una dècada.
El pessebre de la plaça Sant Roc podria viure el seu últim Nadal tal i com està concebut.
Així ho han apuntat des de l'agrupació de pessebristes després de detectar-hi problemes estructurals. No obstant això, confien en fer-ne un de nou. Tot plegat ho hem sabut quan falta just un mes per l'inici de la campanya de Nadal a la ciutat, amb la tradicional encesa de llums.
I en esports, Adán Gurdiel i Alberto Fernández s'estaran dos partits de baixa.
El lateral dret del centre d'esports Sabadell pateix un trencament fibrilar a l'abductor. L'extrem, per la seva banda, té afectada l'engonal. Les previsions més optimistes per reaparèixer apunten cap al tercer cap de setmana de novembre.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem una incidència, que és a l'AP7, al seu pas per Barberà, on trobem 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, allà la situació es complica una mica més. Trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit Besòs, i a la ronda de dalt entre Pedralbes i Túnel de la Rovira, també trànsit dens en sentit nord.
El temps.
Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora, temperatures que segueixen pujant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquesta estabilitat, i és que tan sols arribaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, que deixaran el cel entre enteranyinat, mig ennuvolat, i sí que de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa. Pel que fa a la temperatura, mantindrem aquest ambient suau. A hores d'ara tenim valors de 26-27 graus. Ha d'anar pujant aquesta temperatura i avui ho podrà fer fins als 28 i 29 graus. Però és que de cara a demà i també de cara a divendres s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se entre els 30 i 31 graus, a aquesta temperatura més alta a punts de ponent. Així que de cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable i no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja hi ha sentència del judici de Can Alsina. El seu propietari, Quirze Elias, ha estat condemnat a 21 mesos i un dia de presó per un delicte contra l'ordenació del territori. Recordem que el judici investigava Elias per convertir aquesta finca agrària, que està situada en sòl no urbanitzable segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en una hípica d'alt nivell. A més d'aquesta sentència penitenciària, Elias també haurà de restituir la finca al seu estat original.
És a dir, que haurà de demolir totes les construccions fetes fins a dia d'avui, tota la hípica, el paddock o els aparcaments, entre molts d'altres. Elias també haurà de pagar una multa d'entre 27 i 30.000 euros, així com haurà de pagar també els costos del judici. Des de l'Entesa per Sabadell, acusació popular del cas, celebren aquesta sentència i afirmen que és exemplar. Isidre Soler.
Estem satisfets perquè no només hem guanyat, sinó que s'ha de restituir la finca, que és per nosaltres l'objectiu més important. Si el senyor Elias entra a presó, doncs en tot cas això ha guanyat a pols. Nosaltres no hi entrem.
D'aquesta manera es posa punt i final a un cas, el de Can Alsina, que fa gairebé 10 anys va sortir a la llum arran d'una denúncia de l'Entesa, precisament. Virginia Domínguez, exregidora, ho explica.
Vam començar a 2013 a preguntar a l'equip de govern des de l'Entesa per Sabadell sobre els abocaments de terres. Després vam descobrir que s'havien fet tot tipus de construccions sense llicència, també vam saber que no hi havia llicència d'activitats ni per l'activitat de restaurant ni per l'activitat d'hípica, i arrel de tot aquest interès ja que teníem pel tema, després hi va haver un moment en què es va aprovar inicialment el pla especial al desembre de 2013 i va ser el detonant de voler mirar més a fons encara què estava passant a Can Alsina.
Ara la defensa té 10 dies per presentar un recurs. En cas contrari, Elias té un mes per tornar Can Alsina al seu aspecte original.
Sabadell Cercle d'Entitats exigirà als partits polítics compromisos concrets i per escrit de cara al pròxim mandat. En la línia del que es va fer el 2019 amb el document Nou Compromisos per Sabadell, les 130 entitats que conformen el Cercle proposaran debats temàtics amb els alcaldables per aconseguir solucions palpables als problemes de la ciutat.
La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, ha explicat al Cafè de la Ràdio quins podrien ser els debats que s'obriran de cara a la pròxima cursa electoral.
Són diverses les temàtiques i les que haurem de concretar i les aportarem en funció d'aquestes 130 entitats, doncs, el que es prioritzin, però ens preocupa, doncs, una vegada més, el tema de l'habitatge social, el tema de la mobilitat, el tema de la sostenibilitat, el tema de la cohesió social, els 15 mesures es poden endegar per fer que Sabadell no sigui una ciutat dormitori i sigui una ciutat al màxim de viva.
Encara s'ha de concretar quins partits hi participaran, quin format tindran els debats i com es detallaran els compromisos dels alcaldables. En qualsevol cas, Aymerich ha fet aquestes declaracions després que aquest dimarts al vespre es presentessin les conclusions dels debats temàtics que el Cercle ha organitzat aquest any. Destaca la necessitat de construir més habitatge social i de fomentar les col·laboracions entre administracions i empreses privades.
Han sortit propostes, doncs, de coordinació i de cooperació públic-privada. Hi ha propostes de cooperatives, hi ha propostes de que es puguin fer habitatges en què una part sigui, diguem, privada o oferta al públic amb normalitat i una part sigui pública. És a dir, hi ha diferents models i diferents propostes que trobareu en el document.
En matèria d'ocupació, una de les conclusions és que el vapor llong hauria de generar més inserció laboral i en mobilitat, que cal replantejar com ens movem a Sabadell, però tenint en compte també els desplaçaments a la comarca i a Barcelona. Demanaran als partits què volen fer cadascuna d'aquestes matèries.
Amnistia Internacional reclama el compliment del Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes, en vigor des de fa 8 anys, que fixa el respecte cap als drets humans com a base dels intercanvis comercials d'armament. Així ho ha manifestat des de l'ONG Dani Vilaró, coincidint amb la Setmana Europea del Desarmament.
Vilaró recorda que la venda d'armes hauria de tenir únicament una finalitat defensiva, una finalitat que Ucraïna no estaria complint. Són declaracions al Cafè.
Hi ha una guerra defensiva. Bé, sí, però és que Ucraïna també està vulnerant drets humans i amb armes que arriben d'Europa. No només s'està defensant, també està bombardejant zones on hi ha població civil. Llavors, què hem de fer, no? Evidentment, tot és molt complicat i suposo que no hi ha grans normes, no? o grans decisions a prendre, però sí intentar veure com podem corregir el comerç descontrolat d'armes, que és el que acaba fent mal de debò.
Des d'Amnistia lamenten que moltes empreses i col·lectius s'estan lucrant d'aquesta situació. Per Vilaró se'n pot anar de les mans en qualsevol moment.
Si a una guerra l'alimentes i li poses benzina, doncs la guerra no s'acabarà. I per tant tampoc les conseqüències que estem patint i que estem veient, no? La situació és força crítica, diria, no? I això és el que moltes de les entitats que treballem en temes de drets humans o així, doncs estem intentant, no sé si revertir, no sé si és possible ja revertir-ho, però sí alertar, no? O fer el toc d'alerta que això és una situació explosiva que se'ns en pot anar de les mans si no se'ns han anat ja de les mans, no?
En aquest sentit, tot i que considera poc probable l'ús d'armes nuclears, alerta que el risc hi és.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha constatat que, tot i que l'abandonament escolar prematur de les noies és menor que el dels nois, les conseqüències per elles són pitjors. L'estudi que acaben de publicar conclou que el 10% de les noies d'entre 18 i 24 anys abandonen els estudis abans d'acabar l'ESO o de finalitzar els estudis secundaris postobligatoris. En el cas dels nois, l'abandonament és del 14,8%, però ho tenen més fàcil per entrar al mercat de treball.
Sí, en el cas de les noies que deixen els estudis secundaris obligatoris o postobligatoris, es troben amb més traves per entrar al mercat de treball i pateixen més atur i unes condicions laborals més precàries. Ho ha detallat Hongria Panader, responsable de l'estudi.
la major afectació a les baixes qualificacions amb el perfil de noies joves, no, fa que presentin, no, una major afectació tant en l'atur com en la precarietat laboral, no, condicions de treball, però també en el marc de les oportunitats, vale? En el marc de les requalificacions professionals, no, en el marc dels recursos i serveis, no, que s'ofereixen, no, a aquest col·lectiu de noies.
Panadero conclou que les eines d'inserció laboral estan molt masculinitzades i que moltes noies han d'assumir quan són joves les feines de cura a casa seva. De fet, aquesta és una de les causes més comunes que expliquen l'abandonament escolar prematur.
Hi ha des de factors familiars, com el del suport de les famílies, no, el capital cultural de les famílies, no, que cada cop a la reproducció social incideix més, no? Però, per exemple, no, en l'àmbit de l'abandonament educatiu femení, no, aquesta obligació, no, de contribuir al treball de cures.
La responsable de l'estudi ha descrit l'abandonament escolar com una transició i no pas una decisió que es pren d'un dia per l'altre. Una trentena d'empreses han participat en la 5a edició de la Translaboral, una jornada per fomentar l'accés del col·lectiu trans al mercat laboral. L'objectiu de la cita, que s'ha fet aquesta tarda a Fira Sabadell, era resoldre dubtes als empresaris i posar al seu abast tots els recursos per garantir l'ocupabilitat de les persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, i la secretària d'Igualtats del Departament d'Igualtat, Mireia Mata, han estat els encarregats d'inaugurar la jornada. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Roberto Piqueras, coordinadora de Calan Redus, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha assegurat que després de 5 edicions, la Translaboral és una cita del tot consolidada. Són declaracions al programa Al Matí.
Bueno, ha sigut tot un repte i crec que ha tingut una molt bona benvinguda dins del territori català i ha sigut part d'un exemple.
Sí.
I, bueno, altres agents semblants, ja no a Calan Redus, sinó des de la xarxa SAI, s'ha fet propostes semblants i complementàries, no? O sigui que ha obert portes per parlar d'aquest tema.
A diferència d'anys anteriors, aquesta vegada s'ha posat el focus en la petita i mitjana empresa, a la qual, al parer de Piqueras, encara li queda molt camí per garantir l'accés al mercat laboral de les persones trans. Per aquesta raó, la coordinadora de Calan Redus insisteix que l'acompanyament del col·lectiu que acostuma a obtenir un no per resposta quan busca feina és tan important.
La carnisseria sabadellenca Sant Martí 1850 del Mercat Central ha estat distingida com a empresa centenària en el marc de la 27a nit de l'empresari, organitzada per la patronal SECOT. Es tracta d'un negoci familiar amb 172 anys d'història que ha perdurat al llarg de 6 generacions diferents. Àlex Castany, que ara visible en l'actualitat de l'empresa, ha agraït el reconeixement.
Que ens ha fet molta il·lusió, no? Al final és una trajectòria que ja portem I són 6 generacions, i ostres, moltes vegades quan jo penso, no, 6 generacions és que ens fa una miqueta de vèrtic, la veritat, però moltíssima il·lusió. I a més, sobretot, el que m'ha fet molta il·lusió és poder compartir aquest premi, poder pujar dalt amb la meva àvia i que ens entreguin a tots dos, i també poder-lo compartir amb el meu pare i amb la família que estan allà tots.
Els premis es van lliurar i al vespre en un acte a Terrassa.
Un guardó que, segons Castany, els esperona continuar treballant com fins ara. Entre els projectes més immediats que tenen entre mans, fomentar les exportacions de carn a la resta d'Europa.
Hem fet una nau industrial aquí a Sant Pau de Riusec, l'estem adequant i ens estem tenint un registre sanitari industrial per poder exportar per tota Europa. És a dir, ara ja fem el salt a intentar internacionalitzar l'empresa. I ara no només això, sinó que estem també treballant amb empreses de gran distribució per intentar introduir els nostres productes i el nostre tipus de servei al gran públic en general. Llavors, al final, el que estem fent és estem obrint les portes de casa nostra i estem mirant més enllà del que serien els nostres horitzons més locals.
Actualment, Sant Martí 1850 compta amb 4 botigues al Mercat Central de Sabadell i 2 més en línia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La campanya de Nadal arrencarà a Sabadell just d'aquí un mes amb la tradicional encesa de llums. Tot i que encara no han transcendit detalls sobre com serà la il·luminació d'aquest any, sí que s'ha confirmat que es mantindrà en la línia de l'any passat. En aquell moment es van engalanar 60 carrers de la ciutat amb 409 arcades de llum.
Per l'alcaldessa de Sabadell, l'únic dubte és si caldrà reduir hores de funcionament per fomentar-ne l'estalvi energètic. De moment, el muntatge ja ha començat, com també ho ha fet el d'un altre element indispensable del Nadal, el pessebre de la ciutat a la plaça Sant Roc. El president de l'agrupació de passebristes de Sabadell, Francesc Bartolomé, admet que aquest element exposat per tercer any és tot un èxit.
Ha sigut un èxit per nosaltres, per l'Ajuntament, per la ciutat. Jo crec que ara igual la gent diu ja no concebeix doncs, un Nadal sense un pessebre d'aquestes característiques de Sabadell. Crec, no ho sé. Això també s'ha de veure, no? I això, doncs, esclar, això porta un esforç molt important. Un esforç de la nostra gent, molt important. Llavors, això s'ha de veure com es pot encaminar els propers anys, si realment hi ha ganes per part de l'Ajuntament, que jo crec que sí.
De fet, aquest podria ser l'últim any que es veu al pessebre arran de problemes amb l'estructura.
Des d'un punt de vista de seguretat, des d'un punt de vista del que és l'estructura del propi pessebre, pensem que aquest pessebre ja no... Pensa que es desmunta, doncs, evidentment, l'estructura pateix molt. Llavors, hem de veure com aguanta aquesta estructura, que és el que estem ara nosaltres veient, estem en el començament del muntatge, i probablement aquest pessebre igual és l'últim any que el veiem així. Però igual l'any que ve en veiem un altre que és més maco.
A banda de la plaça Sant Roc, si no hi ha canvis, la plaça Doctor Robert estarà ocupada per la Fira de Santa Llúcia i falta per determinar si es repetirà l'exitós espectacle estrenat l'any passat amb el Llaminer com a protagonista. A més, la voluntat és que el passeig torni a estar lliure d'obres a l'inici de la campanya per acollir els firaires de la Fansa.
Avui també és notícia...
Un total de 117 participants en plans d'ocupació fan obres i serveis d'interès general i social a la ciutat.
Es tracta dels projectes emmarcats en el programa del Servei d'Ocupació de Catalunya de Pla de Treball als Barris de la zona del Parc Fluvial del Ripoll i Districte 6è per a veïnat d'aquestes dues zones. Es formen i contracten persones en atur que reben un diploma que acredita el seu pas per aquests projectes.
Premi a la sostenibilitat per la promoció de pisos de lloguer de Vimussa a la carretera de Barcelona.
L'edifici de 21 habitatges ha estat reconegut amb un dels guardons atorgats per l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya en la primera edició dels seus premis anuals. S'ha reconegut la importància dels valors mediambientals tant al plantejament com en els materials i mecanismes de construcció de l'immoble. La cerimònia de lliurament de guardons va tenir lloc aquest dimarts al Cosmo Caixa de Barcelona.
L'entitat Vall de Gitanes busca un nou local a la ciutat per poder assajar. Des del passat carnaval, moment en què van celebrar el seu primer ball, el nombre de participants no ha fet més que créixer i és per això que ara es troben negociant amb l'Ajuntament per trobar un nou espai.
Actualment els balladors assagen cada diumenge a la sala gran de Cal Balsac a la Creu Alta. El president de l'entitat, Joan Carles Burgués, defensa però que ara els cal un nou espai.
Ara som a la Creu Alta, a Cal Balsac, estem assajant a la Sala Gran, assajem els diumenges, i clar, aquest any ja, no sé si ho he dit, però ja som 20 parelles, uh-huh. assajant, i clar, la sala ja comença a ser una mica petita. Però com que els objectius és créixer i créixer més, sí que estem intentant a veure si amb l'Ajuntament i a veure si ens ajuden a trobar pues, un local una mica més gran.
El president de l'entitat també afirma que actualment compten això amb una vintena de parelles, però que aquest nombre ha de créixer per exercir com a colla de la capital del Vallès. Aquest passat cap de setmana l'entitat es va oficialitzar com a tal, després d'un any en què en forma part de l'Esbart Dansaire de Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El grup de Junts al Parlament tanca files amb l'executiva del partit després de la dimissió del diputat Francesc Dalmases com a vicepresident del partit, tot plegat després de l'informe intern de la formació que va concloure les seves intimidacions a una periodista.
El grup parlamentari ha assegurat que comparteix la decisió de l'executiva i de Dalmases. Diverses diputades del partit s'han queixat del comportament de Dalmases, segons va explicar la mateixa autora de l'informe sobre l'incident al Fax, Magda Uranic. Tanmateix, el grup parlamentari no abordarà per ara aquestes queixes. Precisament Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat la convocatòria de la Comissió de l'Estatut dels Diputats per abordar el cas.
I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret d'eliminació dels percentatges de les llengües als centres educatius.
La normativa del govern català estableix que el Departament d'Educació és l'únic responsable legal dels projectes lingüístics dels centres i apunta a la impossibilitat d'aplicar la sentència del 25%.
Esports.
Confirmat l'abast de les lesions d'Alberto Fernández i Adán Gurdiel. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els dos futbolistes del Centre d'Esports Sabadell que no van poder acabar l'últim partit contra l'Intercity es perdran les dues pròximes jornades.
La d'aquest diumenge a la Nucía i la següent a casa contra el filial de la Real Sociedad. L'extrem pateix un trencament fibrilar a l'engonal i el lateral dret a l'adductor. Tot fa indicar que podrien reaparèixer el 20 de novembre a Los Pajaritos de Sòria contra el Numancia, tenint en compte que el cap de setmana anterior no hi ha lliga. Dos contratemps que contrasten amb l'estat de forma de Pau Víctor. Amb el permís d'Estals, el davanter santcugatenc és el nom de moda al Sabadell amb els seus dos gols en les dues últimes jornades. El Johan Cruyff es va estrenar com a referència en atac i avui en roda de premsa ha confessat que aquest canvi de posició va sorgir d'una conversa amb el segon entrenador, Miqui Lladó.
Ja li vaig comentar al Miqui, al segon, que a la posició on més còmode em sento és o de nou o fals nou o mitja punta. M'estava començant a tocar jugant d'extrem, ja em semblava bé. També ja quan estava al Sabadell aquí en les categories inferiors ja havia participat abans d'extrem. I bueno, em va tocar sortir a jugar contra el Barça de nou, penso que ho vaig aprofitar. Tinc la sort de que he pogut marcar dos gols en dos partits que em dona molta confiança de cara als següents partits.
Un Pau Víctor han passat a l'Obrador Arlequinat i que està cedit pel Girona després de despuntar amb el seu filial a tercera ref. El Vallèsà, conscient que no tindria lloc en els esquemes de Mitxell la primera, ha admès que ha tingut bons mestres a Montilivi.
Allà he tingut la sort de que he pogut compartir vestuari amb grans nous, amb Estuani principalment, que encara entreno. M'intentava ajudar, m'intentava donar consells. Després hem tingut altres exemples a seguir, com Nahuel Bustos, el poc temps que vaig coincidir amb Tati Castellanos, Jonathan Soriano. He tingut la sort de coincidir amb grans jugadors que a poc a poc pues, m'he anat fixant els seus moviments, en com ells fan de la posició del nou una posició molt important de l'equip i intento seguir els passos d'alguns dels jugadors del Girona.
L'equip ha seguint preparant a tot això avui el duel a la Nucía d'aquest diumenge a les 12. Novament, tant Morgado com Joanet i Vargas han fet part de la sessió al marge, però no haurien de tenir problemes per viatjar a l'Olímpic Camilo Cano.
El pavelló municipal de Sant Oleguer recupera aquest cap de setmana el Trofeu Internacional d'Esgrima. Serà la tercera edició d'aquest esdeveniment, però la primera que es fa després de l'esclat de la pandèmia.
S'esperen més de 250 tiradors de 27 països diferents. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha destacat la paritat entre participants masculins i femenins.
Sobretot volem destacar la importància de que els participants d'aquests 250 tiradors i tiradores de tot el món, hi ha molta igualtat entre els homes i les dones. El dissabte, sobretot, que participaran 79 tiradors i 67 tiradores. La veritat és que és una xifra que està bastant igualada i per la qual estem molt contents.
Pel que fa al programa, dissabte 29 tindrà lloc la prova de la Copa del Món Satèl·lit en modalitat de floret i el nom més destacat és el de Carlos Llevador, representant espanyol als passats Jocs Olímpics de Tòquio. Elvira Lupascu és la presidenta del Club Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, un dels organitzadors del trofeu.
Carlos, de hecho, no faltará, estará aquí. En este momento está en San Cugat, entrenando en CAR y en Centro de Alto Rendimiento. Y de verdad que es el mejor tirador que se presenta esta vez en la competición. Es el número 13 mundial.
Diumenge es durà a terme l'Open Sub-23, puntuable pel circuit europeu, i també el torneig nacional absolut, puntuable pel rànquing espanyol sènior. L'entrada al pavelló és gratuïta i sense restriccions, i les proves arrencaran a les 9 del matí.
L'Estralpul Natació Sabadell masculí recupera demà el partit de la segona jornada de la Divisió d'Honor de Waterpolo.
Després de quedar-se amb la mel als llavis a la Supercopa d'Espanya, l'equip de Quim Colet té a priori un desplaçament plàcid a la piscina del Real Canoe madrileny, per on van passar el porter Edu Lorrio o Javi Bustos, l'únic reforç de l'estiu.
Jugamos entre semana, quieras que no, un poco descafeinado, porque a mí siempre me gusta jugar los sábados para aprovechar el viaje, quedarme a ver a mi familia y tal. Pero sí, volver al Canoe siempre es especial porque vienen mis padres a verme, mi familia y tal, y nada, la verdad es que con ganas de volver y sobre todo de ganar, es lo más importante.
A dos quarts de dues del migdia arrencarà el duel a les instal·lacions de Pez Volador.
En volei, els dos sèniors del club han estrenat el seu caseller de victòries.
El masculí de Superliga 2 ho va fer per 1-3 a la pista del Mediterrani castellonenc. Dissabte, a dos quarts de set, reben a les naus el Torredembarra, qui ja van superar clarament fa unes setmanes a la Lliga Catalana. El tècnic Roberto Pozzato confia que el desenllaç sigui el mateix.
Tenim aquesta referència i la veritat que, bueno, si és el mateix equip, es diu de la mateixa manera, no es preocupo particularment. El que passa que sempre és un equip de Superliga 2 i llavors pues no em podem confiar en que sigui un partit fàcil.
A Primera Nacional, el femení també es va estrenar fora de casa, en aquest cas amb un 0-3 a Manacor. Ara reben l'invicta Mallorca, el tercer rival balear en 4 jornades. Marina Calle és una de les lliures de l'equip.
Realment la temporada acaba de començar i el nivell de tots els equips crec que encara està per veure, però el que sí que no podem fer nosaltres, sobretot, és baixar la guàrdia per haver guanyat la setmana passada, ja que el que està clar és que l'equip al que ens enfrontem ho ha guanyat tot de moment i es situa en segones de la classificació. El que sí que és probable és que elles vinguin molt motivades i amb moltes ganes de guanyar el partit, però crec que tampoc hem de tenir por del rival, ja que estic segura que si juguem com sabem, ens hi podem plantar cara perfectament.
En aquest cas, el duel arrencarà just abans, a dos quarts de cinc.
Més natació Sabadell, l'equip masculí de Copa Catalunya ha patit la segona derrota de la temporada a Olesa.
En aquest cas, per un ajustat 70-68 que deixa l'equip de Jonathan Ramírez cinquè amb un balanç de 3-2. El més encertat del club va ser Bernat Arellano amb 15 punts.
Va ser un partit de dinàmiques, vam començar nosaltres molt bé al principi, ens vam ficar crec que més 7, més 8. Després ells, bueno, se'ns van ficar darrere. Se'n van anar ells, després vam tornar nosaltres, vull dir, va ser un partit així de dinàmiques i al final, bueno, la moneda va caure a creu i se la van emportar ells.
La Lliga s'atura per la Castanyada i el següent partit no serà fins d'aquí 10 dies a la pista de la Salle Manresa.
I un altre equip del club, el del tenis taula, ha sumat el seu segon triomf a Primera Nacional.
Dissabte al migdia van despatxar per un 5-1 relativament còmode al Fuenlabrada Team. De moment els joves Luca Quidaxeli i Marc Ferruz són fixes en la tripleta de palistes i sense el lesionat Alex Sayago ni el portuguès Nuno Gonzaga, contra el conjunt madrileny va reforçar l'equip el veterà Pere Veis.
La mitjana d'edat dels altres dos, doncs, era molt jove, sobretot, com dius tu, el Luca. Sí, toca intentar, doncs, ajudar amb el que es pugui i aportar la meva experiència per en els moments tranquil·litzar i a certs moments al revés, no?
A la tarda es van presentar els 15 equips que enguany té la secció. El pròxim compromís del primer equip serà dissabte a les 5 a domicili contra els Lluïsos de Gràcia.
I el Sabadell Rugby Club masculí segueix amb el problema d'efectius a la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana.
Aquest cop els arlequinats es van presentar amb 15 jugadors justos i van patir una nova derrota a la Fuixarda contra el filial de Gòtics per 57-12. A la classificació són penúltims amb una única victòria i 3 desfetes. Els de Leandro Goodman no tornaran a jugar fins al 13 de novembre rebent a la Roureda l'INEF.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm i també actualitzat a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm